i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Aquest Festa Festa, el que comença ara mateix, és el 784 en presència a internet i el 2573 de tota la seva història, que va començar al setembre de 1989. Com sempre, el trobareu penjat al web www.festafesta.cat a partir del divendres 14 de març de 2025, diada de Sant Afrodisi i Santa Florentina. De Florentines en conec una, de Afrodisi cap. Un cap de setmana, el del 14 al 16 de març, encara trobareu festes a Castellgalí i al barri del Pi de Barcelona. Aquesta setmana, el tema central del programa és el naixement de l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó. Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular. Veniu-s'hi, ens acompanyeu? Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
Festa Festa és el programa que podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per X, per Instagram i pel nostre canal de Telegram, i accedir a tots els seus continguts per Tornaveu i per barcelona.cat/culturapopular, la web de l'Institut de Cultura de Barcelona. També podeu escoltar el programa per les aplicacions de podcast, Apple Podcast, YouTube Music, Spotify i Overcast. I sigueu també molt benvinguts els que ens esteu escoltant des dels vostres aparells de ràdio, aquells de tota la vida, des de les emissores que setmana a setmana ens programen i ens fan confiança. Com cada setmana ens espera l'actualitat del Tornaveu i les seccions Dites i Refranys, la Devocioteca, les aventures del rector de Vallfogona, les cançons que tornen i uns secrets de l'etnològic tancaran la ronda de seccions. I tancarem també el programa escoltant la desena eliminatòria de la Sardana de l'any. I tot ben salpebradet amb una selecció de temes musicals. Ara anem a trobar-nos amb en Joan Tor, ens anem cap a Igualada, que és el president de l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó.
Festa, festa!
Amb Amadeu Carbó.
Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya i per la Federació d'Ateneus de Catalunya.
Aquesta setmana us volem presentar una novetat associativa, però que de manera informal fa molts anys que dura i que ja existia. Us heu plantejat mai com funciona la Flama del Canigó? Com arriba poble a poble? Com s'encén foguera a foguera? Cada 23 de juny, com si res, apareixen corrues de cotxes, bicicletes, corredors que fan aquesta tasca des de l'anonimat i fan possible el miracle anual que un foc encès al Canigó arribi a tots els racons dels Països Catalans. A mi em sembla preciós. El proper dissabte 22 de març, a Sabadell, es farà la reunió anual del que anomenem o coneixem com equips de foc. Una trobada de treball que repassa doncs, l'edició passada, es fan propostes de futur, s'escull qui serà l'autor del missatge i, sobretot, es refermen els llaços d'amistat entre els components dels equips. I això sí que val la pena. Però aquest any hi ha novetats, ja que a finals de l'any passat, a Montserrat, va presentar-se l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó, una entitat que, per primera vegada, aplega de manera formal persones vinculades a la Flama del Canigó. Nosaltres som un programa que sempre ens hem sentit vinculats a la Flama del Canigó, i és per això que n'hem volgut saber més, i hem parlat amb el president d'aquesta nova associació, l'igualadí Joan Tort. I han començat dimensionant aquest fenomen que és la Flama del Canigó.
És difícil definir amb exactitud què és la flama, però direm que va néixer amb la idea de ser símbol d'unitat dels Països Catalans i amb aquesta idea ens mantenim. No és una tradició ancestral, com algú pot pensar, sinó que és relativament recent, ja que sols té 70 anys d'història, i diguem que durant aquest temps s'ha anat formant a si mateixa, evolucionant i adaptant-se als temps i al creixement i acollida que li han anat donant els catalans. I quan dic catalans, em refereixo a Països Catalans. En els anys 80, quasi ningú havia sentit a parlar de Flama del Canigó, i jo mateix en sóc un exemple, ja que en vaig tenir coneixement el 85. I en aquella època, a la majoria de gent, quan els explicaves què era, se sorprenien i ben just si arribaven a entendre el seu significat. Però amb el temps s'ha anat donant a conèixer. S'ha escampat com a taca d'oli, fins al punt que en l'actualitat no hi ha gairebé ningú amb un molt mínim de coneixement de cultura tradicional catalana que la desconegui, encara que moltes vegades no en conegui tot el seu abast. En un petit espai de temps, crec que s'ha fet una gran feinada didàctica i divulgativa, poble a poble i barri a barri, fins a arribar a aconseguir arribar d'una manera o altra a pràcticament tots els municipis de Catalunya Principat i Catalunya Nord, com també moltes poblacions del País Valencià i ses illes, Andorra, l'Alguer, a la Franja, i també amb molta força fins a la Provença, que no oblidem que tenen un sentit de catalanitat molt alt. Seria molt agosarat en aquest moment de dir el número de fogueres que encén la flama del Canigó, però sens dubte que en són molts centenars, com també podem afirmar que hi participen milers de persones a la seva distribució al llarg de les diferents rutes de distribució que s'han anat configurant amb total anarquia, sols amb la voluntat d'un poble.
Al llarg dels anys, la Flama del Canigó s'ha anat organitzant de forma efectiva, però força informal, en el sentit organitzatiu de la paraula, no ens pensem. I arriba el moment que, des del mateix col·lectiu implicat, reclama una nova manera d'organitzar-se que eclosiona amb l'associació coordinadora de la Flama del Canigó. Com va començar tot plegat?
Com ja he dit abans, la Flama del Canigó va néixer amb la voluntat de ser el símbol d'unitat dels països catalans. I els catalans hem demostrat la nostra voluntat d'unió. I això queda palès en veure com cada poble, cada barri o cada entitat s'ha espavilat perquè la flama arribi a la seva foguera, cercant on anar a recollir la flama, bé al mateix cim del Canigó o en llocs més propers segons les seves disponibilitats i possibilitats, sigui el poble del costat o en algun punt d'alguna de les diferents rutes de distribució que al llarg del temps s'ha anat configurant. Sempre, com ja he dit, de forma informal i, diguem-ne, autodidàctica, cadascú aportant el seu granet de sorra per fer que el conjunt de la ciutadania pugui gaudir de la flama. A banda de que la gent del país se n'és espavilant per tenir la flama, també hi ha hagut, diguem-ne, ajudes externes d'entitats que han col·laborat, jo diria que de forma important, en facilitar aquesta complexa tasca. I un bon exemple en pot ser Òmnium, i situa aquesta perquè, sens dubte, és l'entitat més gran que hi ha col·laborat. I no em vull estendre a anomenar d'altres entitats, perquè en són moltes, i segur que me'n descuidaria alguna, i no vull obviar el grup de persones que durant molts anys ens hem vinculat amb la flama i que amb voluntat i esforç hem anat fent de punt d'informació o de pont entre els uns i els altres, etc. Tot i la bona organització i la bona avinença que sempre hi ha hagut en el món de la flama, donada la seva magnitud, mica en mica un grup de col·laboradors fa uns anys que vàrem veure la necessitat de crear una entitat que pogués coordinar totes les tasques i els diferents esdeveniments que envolten la flama. I així, fa més de 6 anys, vàrem començar a donar forma a aquesta entitat que finalment vàrem fer realitat el passat any, fent-ne la seva presentació a Montserrat el passat 26 d'octubre.
Quins són els objectius que persegueix aquesta associació coordinadora de la Flama del Canigó?
Els objectius que ens hem proposat d'assolir són a llarg termini, no pas d'efectes immediats, ja que som molt conscients que les coses, per més que ens agradi de veure els resultats a curt termini, preferim intentar de fer-ho bé per assolir els millors resultats. Volem millorar les comunicacions entre entitats o grups de foc, que sigui fàcil de saber què fa cadascú amb la finalitat de simplificar les tasques de tothom, divulgació i concreció de les diferents rutes, llocs i hores de pas on trobar la flama, a quins punts arriba, on es fan les fogueres, facilitar tot tipus d'informació vinculant. Pretenem coordinar les diferents activitats de la flama des de la seva recollida al Castellet, la pujada al cim, la regeneració, punts claus de distribució com Coll d'Ares o Vilafranca de Conflent i la seva arribada a punts clau com poden ser el Parlament o Montserrat. Posarem a disposició de tothom qui ho vulgui i ho requereixi la informació de normatives i recomanacions per l'adequat transport de la flama, per la seguretat dels portadors, assessorar sobre les necessàries assegurances dels portadors i d'altres col·laboradors, etc. En definitiva, ens proposem d'ajudar qui ho necessiti i controlar una mica l'ús de la flama. Això no vol dir fiscalitzar el que facin els diversos grups amb la flama, però sí vigilar que se'n faci un ús correcte i no se'n malmeti la seva imatge. també tenim la pretensió de saber, amb la major exactitud possible, de saber quantes fogueres encén la flama i quins pobles o ciutats, tot i que aquesta tasca sabem que és complicada, però estem segurs que amb un termini de temps adequat ho aconseguirem.
Tenim entès que l'entitat es nodreix de socis que són persones físiques i no entitats del país que configuren els equips de foc.
Efectivament, l'entitat es nodreix principalment de socis i esperem que en el futur també puguem rebre alguna subvenció que ens ajudi una mica per no ser una càrrega pesada per als socis, que, com bé has dit, han de ser persones físiques per imperatiu legal, ja que si volguéssim adquirir entitats hauria de ser una federació i llavors no podríem tenir socis personals. En el seu moment es van optar per la modalitat d'associació, donat que la majoria d'equips de foc no són entitats legals. Llavors és millor que un representant en sigui soci. Pel que fa a entitats, la fórmula perquè en puguin formar part és mitjançant un conveni de col·laboració que podran negociar a mida i conveniència i necessitat de cada entitat que ho demani.
El dia 22 a Sabadell serà, per entendre'ns, la primera acció pública de l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó. Quin és el pla de treball d'aquesta reunió i què n'hem d'esperar?
Cada any es fa al mes de març una trobada d'equips de foc per fer un balanç de l'any anterior i projectar el present. Conèixer si hi ha noves normatives o possibles normatives que s'implementin, es tria el candidat per escriure un missatge de l'any, es parla d'altres temes d'interès, en fi, preparar una miqueta el que serà la flama per aquest any vinent. Aquest any, com tu has dit, aquesta trobada es farà el proper dissabte 22 a Sabadell i és el primer acte important en què participa la coordinadora. L'entitat anfitriona és Òmnium Sabadell i això ha propiciat que la gestió sigui compartida, però amb un pes important per Òmnium Cultural Nacional, que és qui ho ha gestionat en els darrers anys i de moment és qui té millor possibilitat de divulgació i contacte, ja que la nostra entitat encara no disposa de pàgina web operativa. Doncs per més que voldríem tenir tots els sistemes de comunicació operatius, de moment encara no ho són. Ens hi afanyarem a tenir-ho, però encara no ha arribat.
Moltes gràcies, Joan Tor, president de l'Associació Coordinadora de la Flama del Canigó, per atendre els micròfons del Festa a Festa.
Gràcies a vosaltres, i en especial a tu, Amadeu, per la tasca que feu i per aquesta oportunitat de ser presents en aquest magnífic programa de difusió tan necessari de la cultura popular del nostre país. Gràcies.
Nosaltres ara continuem amb el programa.
Festa a Festa!
I arriba el moment del primer tema musical, però primer us explicaré una història. Mireu, a principis de l'any 1939 va tenir lloc l'èxode de prop de 500.000 republicans, entre militars i civils, que fugien de les tropes franquistes cap a França. Luis Llec era un comerciant de Perpinyà i era cineasta amateur, apassionat, i disposava d'una càmera de 16 mil·límetres. I amb un amic seu van filmar aquesta tràgica i penosa migració. Tot i estar fascinat per l'aspecte militar de la retirada, no va oblidar la desesperació civil. Va evitar insistir en els aspectes pintorescs, preferint capturar la imatge del flux ininterromput dels refugiats. Aquest documental constitueix un testimoni de primera mà d'un valor incalculable sobre com va ser la nostra darrera migració. Es tracta, doncs, d'un documental sense so i, en el CAT, ens fan una proposta de que el Miquel Benassar, que és, toca el baix elèctric i la viola de gamba, i en Manu Sabater, que és clarinet, baix i gralla, doncs facin improvisacions en directe per dotar de banda sonora aquest document històric. I tot això, que us ho explico perquè el proper diumenge 16 de març, a les 7 de la tarda, al CAT, al Tradicionarius, doncs hi haurà aquest esdeveniment, un documental cinematogràfic de l'any 1939, on dos músics del segle XXI li posaran la banda sonora improvisant damunt de les imatges. I un és d'ells, com ja us hem dit, doncs és en Manu Sabater, i hem pensat, clar, doncs hem de programar un tema on en Manu Sabater hi estigui tocant, i de la gravetat d'en Colom es comptarem una punxa al peu. Hem escoltat una punxa al peu de la gravetat d'en Colom.
Festa, festa!
Obrim el meló de l'actualitat amb les notícies del Tornaveu amb la Núria Pasqual. Endavant!
Festa, festa!
Les notícies del Tornaveu.
La revista Canemàs ha publicat la declaració sobre patrimoni immaterial i acció climàtica, traduïda al català i aranès per l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. El document, aprovat pel Grup de Treball de Patrimoni Immaterial i Canvi Climàtic del Leeds NGO Forum el 28 de maig del 2024, es presentarà el dimarts 1 d'abril a la seu d'Amics per la UNESCO de Barcelona. La taula rodona comptarà amb experts com Anna Buquer, Lluís García Petit i Albert Carreras, que debatran sobre els efectes del canvi climàtic en la cultura popular i la biodiversitat. El 60è Festival Internacional de Cant Coral es celebrarà a Barcelona del 7 al 12 de juliol. Organitzat per la Federació Catalana d'Entitats Corals, el festival oferirà 3 tallers i concerts per a corals i cantaires d'arreu del món. Les inscripcions estan obertes fins al 24 de març i es poden formalitzar a través del formulari disponible al web de la Federació. El concert de Cluenda tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 12 de juliol. La temporada de Passions 2025 arrenca aquest cap de setmana a diverses localitats catalanes, oferint representacions de tradicional Passió de Crist. Aquestes escenificacions, que combinen fe i cultura, són un element destacat del patrimoni cultural català. Enguany s'esperen novetats en la posada en escena i una major participació de públic. I fins aquí les notícies del Tornaveu.
Moltes gràcies, Núria Pasqual, per aquestes notícies del Tornaveu i ens retrobem la setmana que ve amb més actualitat. Ara escoltarem un tema preciós, El País de l'Olivera, amb el Foc a banda, amb el Jonathan Penalba, la Maria José Fernández, el Cristian Penalba, ja veureu. És un tema preciós, preciós, on la banda doncs, hi té un paper doncs, també important. El País de l'Olivera.
Cases blanques, de pins banyats en sal, margallons entre balades, peus descalços dins el mar, i el país de les marines, i un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges, i us dispentin entonades, del país de cases blanques. El país de les rialles, la raïma dels porxades, hi ha metres i olives negres i un arròs fet amb costelles, i el país de les costeres, hi ha llaúts i guitarrons, i la veu de les rondalles, que siguen les emocions, el país de les rialles. El país de la infantesa, la il·lusió a les palpentes, són l'estiu i saig a l'aire, promeses a les orelles, el país que jo ara enyore i guarde un tresor secret, i un lligam que mai no es trenca, i un amor que mai no es
Acabem d'escoltar El País de l'Olivera, del treball Folk a Banda, on hem pogut, doncs, intervenen el Jonathan Penalba, la Maria José Fernández i el Cristian Penalba. I enfilem cap a Vallromanes, allà ens està esperant en Víctor Pàmies amb les dites i refranys. Aquesta setmana, llibres, camins i dies porten saviesa. Endavant!
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets, com a acumulació de dies, ens aporten memòria i experiència. Els camins triats i trescats, com a acumulació de vivències, també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat, lectures i interessos, acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I la saviesa acumulada és en un punt intermedi d'aquestes tres variables: edat, experiència i aprenentatges. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació. Llibres, camins i dies porten saviesa.
Gràcies, Víctor Pàmies, per aquestes dites i refranys. Fins la setmana que ve. I ara, si abans hem anat cap a Vallromanes, ara ens n'anem cap a Manlleu, perquè allí ens està esperant un altre savi, en Joan Arimany Joventeny, amb la seva devocioteca. Aquesta setmana ens parla del seguici festiu de Sant Miquel dels Sants, a Vic. Endavant.
Fes ta festa.
La devocioteca. Un espai de Joan Arimany Joventeny.
El seguici festiu de Sant Miquel dels Sants a Vic. Les festes celebrades a Vic l'any 1779, amb motiu de la beatificació de Miquel Argemer, trinitari nascut a la ciutat i conegut com a Fra Miquel dels Sants, van marcar el calendari local. Un segle després, el 1862, la celebració de la canonització va refermar la voluntat bigatana de convertir la festa major, anteriorment celebrada per la Diada de Sant Pere, en un homenatge al seu fill sant, cada 5 de juliol. El punt àlgid és el seguici que surt de l'Ajuntament, a la part alta de la ciutat, i fa camí cap a la catedral, a la part baixa. En aquest grup hi ha els membres de la corporació municipal presidits per l'alcalde, acompanyats de diferents personatges i figures heretades de la processó de Corpus. A mig camí del recorregut es troba la casa natalícia de Sant Miquel dels Sants, convertida en capella i on esperen la relíquia i la imatge escultòrica. Allà, la comitiva es divideix i al centre s'incorpora la part religiosa de la processó. D'aquesta manera, s'estableix l'ordre següent. La part popular profana encapçala la rua. La formen els caps de llúpia, els gegants, el bestiari amb l'àliga bicèfala, l'orquestra i dos guàrdies de la policia local vestits de gala. La part religiosa, tot just incorporada, conté els símbols de la catedral com a basílica menor, el tintinacle i el pavelló. La bandera de Sant Miquel dels Sants, que cada any porta un biguetà diferent, que precisament fou batejat amb el nom de Miquel dels Sants, les relíquies i la imatge dels Sants sobre un baiard, acompanyada per dues fileres d'atxes enceses. Finalment, clou el seguici la part municipal, amb el cavaller de Corpus acompanyat de dos heralds dalt del cavall i els membres de la corporació municipal seguits per veïns de la ciutat. De les diferents escenes que tenen la seva rellevància en tot aquest trajecte, cal destacar el pas de l'àliga davant la relíquia de Sant Miquel. Aleshores, aquesta figura del bestiari s'inclina com a mostra de reverència de la ciutat cap a les restes del seu sant patró.
Moltes gràcies, Joan Arimany, i ens retrobem ben aviat.
Festa, festa!
És el moment de la secció musical del programa, de les cançons que tornen, perquè aquesta setmana toca les cançons que tornen. Ja sabeu que cada setmana anem canviant de col·laborador, però aquesta setmana toca Josep Maria Adell amb aquestes cançons que tornen, i aquesta setmana el comentari el fa sobre un tema que és Cançó de la taverna, de Miquel Porter. Endavant, Josep Maria.
Festa, festa.
Cançons que tornen.
Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Adell.
Càpsula número 3. Miquel Porter. Esperonat per l'historiador i polític Josep Benet, l'escriptor i poeta Lluís Serraima publica l'any 1959 el seu manifest Ens calen cançons d'ara a la revista Germinàbit, i immediatament es posa a treballar amb el seu amic Miquel Porter, buscant escletxes en el règim dictatorial franquista que obrin camins per a la cançó catalana, per cert, molt emmirallada en la chanson francesa. Miquel Porter, qui en el futur serà historiador, catedràtic i primer doctorat en cinematografia de l'Estat, en aquells moments és un estudiant de filosofia, lluitador inquiet des de la clandestinitat, que també creu en la necessitat de buscar espais nous per a la cançó cantada en català. En aquest sentit, col·labora amb Serraima en les sessions del Teatre Viu i comencen a parlar de nova cançó, encara que està molt lluny la denominació dels 16 jutges. Dos anys després del manifest de Serraima, el 19 de desembre del 1961, es fa realitat la presentació del primer recital camuflat sota el títol Sessió extraordinària dedicada a la poesia de la nova cançó. Aquell primer concert es presenta al CIC, el Centre d'Influència Catòlica Femenina de Barcelona, amb els quatre primers components, els que més endavant decidiran agrupar-se sota el nom dels 16 jutges: Miquel Porter, Josep Maria Espinàs, Lluís Serraima, que també hi canta una cançó, i Remei Margarit, que decideix no pujar a l'escenari pel seu embaràs avançat. Miquel Porter hi presenta les seves primeres cançons, tot rebutjant l'etiqueta de músics de la burgesia.
El triomf dels 16 jutges va ser precisament en les classes populars i no pas en les élites. Abans de la presentació al CIC, que el CIC era el Centre d'Influència Catòlica Femenina, que deien aquí sí, que era un lloc on s'expressava una determinada burgesia progressista d'origen catòlic, per entendre'ns. I la realitat, de fet, és que, per exemple, una cançó com la Cançó de la taverna és una cançó de barri. El pobre obrer és la història d'un obrer. Xavaleta del meu barri és una altra història d'obrers. En fi, què vols que et digui? Això de dir, era una cançó burgesa. Home, si ho compares amb coses que comencen a passar amb una certa posterioritat, que apareix un tipus de cançó netament de protesta ideològico-política molt més marcada, això és cert. Però és que aquesta no s'hauria fet sense l'anterior, no s'hauria fet sense la nostra.
Aquesta és la cançó de Taverna de Miquel Porter.
La cançó de la taverna és ben fàcil de cantar. 12 botes, 1000 ampolles i gent que les va buidar. Tots són homes, no hi ha dones que els hi fa vergonya entrar. El que passa a la taverna no és difícil d'explicar. Entre el domino i les cartes, massa gent que ve a jugar. Tots són homes, no hi ha dones que els hi fa vergonya entrar. La Maria a la taverna vi olives va comprar. Les noies, si són ben fetes, sempre fan de bon mirar. Tots són homes, no hi ha dones, Maries van rosolar. Maria, noia bonica, no sé qui t'hi feia entrar. Els jugadors de taverna saben massa de mirar. Tots són homes, no hi ha dones, Maria va contestar. Un germà tinc policia i un altre municipal. Mon cosí és mosso d'esquadra i l'avi fou general. Tots són homes, no hi ha dones, a mi res m'ha d'espantar. La cançó de la taverna és ben fàcil d'acabar. Maria n'és generosa i en pau es deixa mirar. Tots són homes, no hi ha dones, que els hi fa vergonya entrar.
És la cançó de Taverna, que forma part del primer disc que va enregistrar Miquel Porter l'any 1962 per la recent estrenada companyia discogràfica Adixa. És la cançó que ha tornat de Miquel Porter al nostre personatge d'avui.
Moltes gràcies, Josep Maria Dell, i fins d'aquí un mes, més o menys, que tornaran a tocar les cançons que tornen.
Festa, festa!
Xino Xano, anem arribant a Montjuïc, en aquest cas al Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona, i ens està esperant allà en Gustau Moles, com sempre, per explicar-nos què és l'espantassogres. I vosaltres sabeu què és un espantassogres? Són els secrets de l'etnològic.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
Si volguéssim preparar una bona nit de revetlla, sigui per Sant Joan, Sant Pere o per Cap d'Any, segurament aniríem a un dels basars que potser hi ha a prop de casa nostra i compraríem algunes de les conegudes bosses de cotilló. Per cert, que el mot cotilló és un galicisme que fa referència a un ball francès d'inicis del segle XVIII que era ballat per parelles de quatre formant un quadrat on els participants es presentaven socialment. Però amb el temps s'ha acabat anomenant cotilló o bosses de cotilló el que nosaltres coneixem per a festes on hi hagi música i ball. En aquestes entranyables bosses, un element que no falta mai és el nostre espantassogres. Quina cosa, oi? Doncs potser no coneixeu el que ara us explicaré sobre aquest objecte sonor, classificat com a aeròfon de bisell de buf directe. L'origen de l'espantassogres no és gens clar, ves per on. Alguns el situen a finals del segle XIX o a principis del segle XX. Pel que fa a la seva procedència, hi ha qui creu que és Àsia i altres apunten a l'Europa continental. No hi ha massa històries que explicar, però quan m'he adonat dels diferents noms que rep arreu del món, m'he quedat garratibat. Com a curiositat, inicialment, aquest objecte no rebia cap nom en concret, sinó que se'l coneixia com la cosa aquella que bufa, segons testifiquen diversos documents de l'època en què es tractaven assumptes relatius a les celebracions. Sembla que els primers a trobar un terme per definir aquest objecte van ser els italians, que el van anomenar Lingua di Menelik. I això per què? Doncs Menelik II, que va ser l'emperador d'Etiòpia de 1889 a 1916, de l'anomenada Abissínia, aleshores, es va convertir en colònia de la corona italiana i, alhora, es van començar a produir conflictes. Per aquest motiu, es van signar els Tractats de Bucciale, un document bilingüe en italià i amhàric, que pretenia regular les relacions entre ambdós països, però va acabar creant una gran polèmica perquè la traducció a aquesta última llengua no reflectia completament l'original, a favor de Menelik II, que tenia fama de ser un home amb una llengua mordaç i feridora que podia dir-ne de molt grosses en qualsevol moment. I això va recordar als italians la llengua feridora dels camaleons, criatura pròpia de les terres etíops. Segons els historiadors, a Europa va agradar molt la idea de relacionar l'objecte amb algun personatge. I a França, que venien anomenant-ho Saint-Jean, que podríem traduir com a desvergonyit o poca vergonya, van començar a dir langue de belle-mère, llengua de sogra o madrastra, en al·lusió a la creença popular que aquestes tenien una llengua verinosa i feridora. Aquesta moda va passar de terres gales a territori lusità, en què els portuguesos van començar a utilitzar lingua di sogra, expressió que va arribar anàlogament a Espanya a través del gallec. No obstant això, aquesta no va gaudir de la mateixa popularitat, i és que, segons sembla, l'objecte s'usava amb freqüència per espantar les àvies quan es començaven a quedar adormides a les festes, motiu per la qual en espanyol va adquirir la denominació de espantasuegres o matasuegres, així com va succeir amb el català, espantasogres o espantavells. En anglès, rep una gran varietat de noms en funció de la seva forma, ús o mètode d'accionament. Party horn, trompa per a festes, party blower, dispositiu per al seu ús a festes que s'acciona bufant, party elephant, trompa d'elefant per a festes, o party pipe, flauta per al seu ús a festes, entre d'altres. En alemany es diu Luftdrossel o també Partytrot. En danès i noruec en diuen Rysler. En rus hi ha diverses opcions, però només n'esmentaré una. Bumacini Jessic, llengua feta de paper. En euskera se'n diu Aire Serpentina. En coreà en diuen Patison Pongi i en neerlandès Roltong. També en àrab, referint-se al desagradable xiulet que emet, l'anomenen el dawadà, el soroll. Si n'és d'internacional, l'espantasogres, eh? Però d'un objecte tan aparentment divertit es conta com a certa una història que no és gens divertida sobre l'origen de l'espantasogres. En el llibre Curiosidades Històriques, Anècdotes i Datos, escrit pel professor d'Història Juan Álvarez Navagartía, diu que l'inofensiu xiulet va ser concebut com una arma mortífera de curt abast. Sembla que el dictador rus Josif Stalin havia demanat a l'inventor i compatriota Sergei Álvaro la creació d'una arma mortífera de curt abast, fàcil de camuflar, per tal que els agents del KGB poguessin utilitzar-la en el marc de qualsevol celebració i que fos fàcil de disparar en estat d'ebrietat. Després de diversos intents fallits, intuint que seria durament castigat per Stalin per no poder complir amb l'encàrrec, Álvaro preparava l'escriptura del seu testament quan el pergamí enrotllat en què ho faria es va tancar de sobte. Inspirat per aquell fenomen, va dissenyar l'arma sol·licitada, creant el conegut xiulet incorporant al dels agents un dard verinós a la punta que podia disparar-se amb tan sols desplegar la llengüeta de paper en direcció a l'objectiu, embufar pel broquet de l'invent. Com diu aquell, aquí ho deixo. I he deixat pel final la forma com en diuen al Japó, primer productor mundial d'espantasogres. En diuen Fukimodoshi, literalment bufar i tornar. És un producte que continua sent força popular i el que, de fet, al Japó li van dedicar un dia, el 6 de juny. Aquesta data es va escollir perquè la forma del número 6 recorda el desplegament de la llengua de les espantasogres. El que no s'empesquin els japonesos. Dels espantasogres que hi ha al museu, dos varen ser comprats per Violant i Simorra a Barcelona, que l'any 1945 li van costar 3 rals cadascun, o sigui, 75 cèntims de pesseta, un total de 1 pesseta i 50 cèntims. Dit d'altra manera, 0,0023 euros. També se'n conserva un del llegat de Peles Mestres, encara més antic, ja que a Peles va morir el 1936. La resta d'espantasogres, un xic més evolucionats, incorporen una mascareta de cartó i van ser adquirits pel museu l'any 1978 a una joguineria. Doncs, bona revetlla. I aneu amb compte de qui us bufa l'orella amb unes espantasogres, eh?
Moltes gràcies, Gustau Moles, i ens retrobem ben aviat amb més secrets i més objectes del museu radiats. Això és tot una experiència, eh? I ja en portem 123.
Festa, festa!
El Festa Festa 2573 no s'acaba, encara que estigueu escoltant doncs la sintonia de sortida, ja que la Mercè Herrero és a punt d'entrar amb la desena i darrera eliminatòria de la sardana de l'any, però sí que ens acomiadem els que hem fet el programa aquesta setmana, que som en Víctor Pàmies, en Joan Arimany, en Gustau Moles, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, l'Eulàlia Molera, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i qui us ha parlat, Amadeu Carbó. La setmana que ve hi tornarem i us parlarem de la campanya Cap Butaca Buida, però ho farem des de la perspectiva de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya. Però això serà la setmana que ve. Ara us deixem amb la Mercè Herrero i la desena i darrera eliminatòria de la sardana de l'any. Fins la setmana que ve.
Abans d'escoltar les sardanes, recordeu que podeu votar la que més us agradi entrant al web lsda.cat.
Som Sardana presenta la sardana de l'any. Desena eliminatòria. Sardana número 1, Xalem, d'Anna Abad, cobla principal del Llobregat. Sardana número 2, La iaia Assumpción, de Pere Bages i Jan Castells, cobla principal del Llobregat. Sardana número 3, Maria Rosa, d'Enric Ortí, cobla Sant Jordi. Sardana número 4. Lídia, de Joan Vilassafont, Cobla Sant Jordi. Escoltat una altra eliminatòria de la 35a edició de la Sardana de l'Any.
Hoy ya sé que debo regalarme todo aquello que no hice por gustarme. Hoy mi rumbo es mi corazón. Que debo escucharme, decirme todo lo que no me ha dicho nadie. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Si tú no estás de acuerdo,
¡échame!
Aquí tienes un recuerdo.
¿Para qué?
Pa' que trates de olvidarme y no mueras en el intento.
Voy a bailar sin freno.
Sé que no soy don perfecto, pero tampoco hemos venido a esto. Soy el rey de mi reino interior y me escribo a corazón abierto. No me da miedo enseñarte mis defectos. Mis cicatrices me hacen ser lo que soy. Si tú no estás de acuerdo,
déjame.
Aquí tienes un recuerdo.
¿Para qué?
Pa' que trates de olvidarme y no mueras en el intento.
Voy a bailar sin freno.
soy más frágil que una copa de vino. Ese vino que tú bebes pa' olvidar, que por mucho que te bebas no te va a salvar. Hey, estoy tranquilo, soy más fuerte de lo que me imagino. Trae esa copa pa' brindar y que sea solo pa' celebrar. Voy a bailar sin freno para curar mi herida. Voy a cantar sin miedo esta canción. Voy a gritar al cielo y celebrar la vida. Quiero cantar contigo esta canción. Voy a gritar al cielo y celebrar la vida. Quiero cantar contigo esta canción. Quiero cantar contigo esta canción.
Coplejant.
Som a tot el país.
Coplejant.cat.
A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
A Ona Digital, cada diumenge, a les 11 del matí. Coplejant.
Amb Caral Pedemonte.